La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de deu del matí d'aquest dimarts 28 de maig de 2024. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Cugat Mèdia. Els parla Marc Castro i saludem els tertulians d'avui. Víctor Alexandre, periodista i escriptor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, bon dia.
Bon dia.
Toni Ramon, director de l'Ateneu, bon dia.
Bon dia.
I Dolors Vilarasau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem pel primer tema que posem sobre la taula, és el que... El casc de 8.000 motius, les 7 encausades, recordin, pel tall de vies dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya del 8 de març del 2018, s'enfronten des d'ahir dilluns al judici. No ho estan fent soles, una seixantena de persones ja es van concentrar ahir davant els jutjats de Terrassa en suport a les joves del 8.000 motius, contra les quals la Fiscalia ha demanat 3 anys de presó i 26.000 euros per un delicte de desordres públics agreujats. Recordem que el judici s'allargarà fins dijous, per tant, 4 dies de sessió. Recordem que els 7 jutjats es remunten a l'any 2018, com dèiem, durant la vaga feminista del 8M, quan una piquet va tallar les vies del tren dels ferrocarrils a l'estació de Sant Cugat. Fa 6 anys que les acusades esperen aquest judici, que es va ajornar per un error entre jutjats. Ara el cas torna als jutjats de Terrassa, on aquest dilluns han declarat ja 2 de les encausades en nom de tot el col·lectiu. Escoltem Helena Ramis.
Durant aquests 6 anys han sigut anys de moltes emocions, però hem pogut fer molta feina. Nosaltres seguim convençudes de la nostra lluita. Enfrontem aquest judici sabent que és un judici polític, a qui volen acusar el moviment feminista, i això, nosaltres defensarem la nostra lluita, que és la lluita pels drets de totes les dones i les identitats dissidents.
Per tant, un judici de 4 dies, 6 anys després dels fets. Què en penseu, sobretot, sobre aquestes declaracions que feia Helena Ramis, que diuen que és un judici polític en contra del feminisme? Jordi, tu hi eres, sí?
Jo hi era, sí.
També el dia dels fets.
També el dia dels fets, sí. Estic en totes les mogudes quan puc. A veure, era una mobilització en el marc d'una vaga general, i com en moltes vagues generals hi ha manifestacions diverses. En aquest cas, com de fet ja s'havia fet anys enrere amb altres mobilitzacions en el marc de vagues, es va decidir tallar les vies del tren. Crec que la peculiaritat d'aquest judici no és en si la causa que generalment s'obre en contra de possibles manifestacions, desobediència a l'autoritat, desordres públics, aquestes coses que són els que habitualment van vinculades a judicis d'aquesta índole, sinó a més l'agreujant per l'afectació a l'infraestructura ferroviària i a la seguretat de les persones que estaven en el tren en aquell moment, no? I aquest jo crec que és el matís. Si considerem que un judici obert per una mobilització en el marc d'una vaga feminista és un judici polític, jo crec que és una cosa més de debat, és que és normal que hi hagi mobilitzacions en el marc de vagues i que això implica tallar carreteres o vies de tren, com a mínim, aquells anys ho vam viure molt. I de causes se'n van obrir 2, i una de pinta que no té recorregut, que és la que es va obrir el 2021, i que em va tocar el rebre en aquell moment perquè em van imputar, tot i que em vaig acreditar com a periodista, no? I en canvi de les altres mobilitzacions no s'ha obert cap causa. Per tant, sobta, no? Que en un cas sí, en l'altre no, i jo crec que això és una de les coses que també posen elles sobre la taula. Perquè a nosaltres, perquè a aquestes 7 i no a les 20 que van tallar les vies, no hi havia en un principi cap d'elles que fera de portaveu, sinó que parlaven en el col·lectiu. Vull dir que hi ha moltes coses que entenc que el seu argumentari com a judici polític per tot això, no? Per la comparativa amb altres casos, per com va anar el fet i per la selecció d'una part i no de totes les que van fer l'acció.
Toni.
Bueno, no els donis idees amb això de la part.
Ja.
Les agafin a les 20. A veure, polític o no polític, el que sí que veiem, no? És, i més en 2018, veníem dels fets que veníem en aquest país, i per tant hem vist, no només en aquesta causa, no, sinó en moltes d'altres, com la justícia s'ha llançat, no, a la llogular, doncs, de manifestants, de gent, doncs, que legítimament ha protestat, i en aquest cas, a més, amb una vaga organitzada i diguéssim acceptada, no? Per tant, No ho sé si la paraula judici polític, però el que sí que és una més, no? Una vegada més, veure com les llibertats d'aquest país d'expressió, de reunió, de manifestació, doncs estan molt vigilades, molt coartades i amb un excés de zel per la Fiscalia de la Justícia Espanyola.
Víctor.
Sí, no sé si és un judici polític o no. Segurament hi ha una intencionalitat, però que no té res a veure amb el feminisme, sinó que és més aviat amb l'independentisme. És a dir, jo crec que el feminisme, aquelles 20 noies a la Fiscalia li fan pessigolles. Jo crec que el que pretenen és que si això ho fas per aquesta causa, no té per ells gaire importància, però si ho fas per independència, aleshores la cosa sí que per ells, des del seu punt de vista, és molt greu, i això és un avís per a navegants, per tal que en nom de l'independentisme no tallis circulació de trens o autopistes, etc., perquè aleshores t'acusen de terrorisme. De manera, ara, pel que sembla, i com ha dit el Jordi, és a dir, jo no crec que això tingui gaire recorregut, perquè s'han produït tantes irregularitats, els mateixos ferrocarrils catalans també s'han retirat, no? Es van retirar. La Fiscalia va fer tard. Això s'ha dilatat molt de temps, de manera que jo crec que i al final què va passar? Una hora i mitja de tall va haver, i bé, la rabieta lògica de les persones que estan a l'andana i fan tard allà on vagin a treballar, etc. Però això passa sempre, però això passa sense a Rodalies, la rabieta és diària i dura tot el dia, i la gent i això no es considera que és a dir, la circulació de trens és la mateixa companyia la que la impedeix que rulli. De tota manera, jo els hagués dit, escolteu, perquè esclar, eren 20 persones, 20 dones, no? Jo els hagués dit, espereu a ser més, perquè veies, com es veu en el vídeo de Cugat Mèdia, es veu que gent que les escridassa i els hi diu de tot. Hi ha un home, un noi, que diu una cosa, diu, jo estic a favor del feminisme femení, però no del feminisme ideològic. I jo dic, escolta, sí, ho diu en el vídeo. I dic, escolta, què és el feminisme femení? És a dir, les escridassaven perquè, clar, com eren 20, en canvi, si allà són 3.000 persones que talla la via, la gent s'emprenya, és lògic, perquè va a la feina o fa tard, però ho entoma. Però com que són 20, tothom s'hi sent fort. Va, aparteu-les d'aquí i fora, com si fossin quatre fantasmes. I no, eren 20 noies que estaven allà defensant una causa. També demanen el protocol, que hi hagi un protocol de si hi ha violència contra les dones. Jo vaig veure una vegada, anava abans del protocol, no fa molt, però ja encara no hi havia protocol, i vaig trobar que anava en el tren a Catalunya i anava baixant, i hi havia els seients del costat una parella jove, i el noi l'estava violentant. No la pagava, ni cridava, però veies la posició de la noia totalment atemorida, i si t'hi fixaves cridava l'atenció, i aquella noia no estava tota intimidada i arraconada, i ell l'anava esbroncant però sense cridar, i ella va fer un gest de voler baixar i marxar, i aleshores ell va prendre les sabates perquè no pogués sortir d'allà, es va quedar les sabates i la noia es va quedar allà, i quan vam arribar a Catalunya jo, vam sortir, ells es van quedar en el vagó, la gent es va buidar, a Catalunya es buida. I jo vaig avisar, hi havia a dalt els treballadors que van uniformats, hi havia tres homes i una dona que treballen, i li vaig dir a ella i dic, escolti, allà està passant això, estan violentant una noia i tal, i aleshores ella va avisar dos companys i van baixar cap a l'andana. Això no era cap protocol, però és sentit comú, i ho van fer els catalans. A la Renfe no sé què farien, però allà els catalans funcionen, en això funcionen molt bé.
Dolors, creus que és un judici polític contra el feminisme? Com
jo, sincerament, jo estaria d'acord. Bueno, primer de tot dir que poques coses puc aportar amb aquests tres companys tan preparats.
La teva opinió és molt vàlida, també la pots aportar, que ens interessa molt.
No conec tan profundament com ells tots els fets com van passar. Estaria d'acord amb el que ha dit el Toni, que això està dins d'aquest context, o sigui que venim, com ha dit ell, de on venim, tot aquest context de mobilitzacions, i amb el Víctor, que això pot tenir a veure amb amb l'independentisme, amb totes aquestes mobilitzacions, que... però també crec que té a veure amb el feminisme, sí que ho crec. O sigui, estem a un 8 de març i estem... És 8 de març, oi?
Sí, sí. El dia era 8 de març.
Març o maig, març. I a més a més... He llegit que, o sigui, protestaven contra conductes masclistes en els ferrocarrils, no? O sigui, el motiu de la protesta era conductes masclistes, o almenys era oficialment era això. Llavors, jo crec que evidentment hi han grups més demonitzats, no, per la justícia, i el feminisme pot ser, amb el feminisme tot el moviment LGTBI i no sé quantes coses més també, l'independentisme, o sigui que hi ha la justícia, no, els emigrants, o sigui, la justícia no és exactament igual per tots, i evidentment el feminisme també és un d'aquests grups demonitzats, no, per la justícia, no? Jo sí que crec que és un judici polític.
No sé si penseu també que la justícia no és igual per tots i és molt lenta per algunes, sí, home, coses, sí, perquè han trigat 6 anys en poder tenir judici. És veritat que va haver-hi, es va ajornar per un error entre jutjats, però no sé si 6 anys és el normal que una persona estigui esperant a ser jutjada.
Home, és molt fort. També hi ha causes que estan pendents de sentència encara més anys, eh? Vull dir que recorda la de l'ocupació del rectorat de l'Autònoma, que diria que aquest judici encara no s'ha arribat a celebrar. I això va ser el 2013. Per tant, vull dir que si es posem a esperar-nos, podem seguir esperant. Ara, no és el desitjable, òbviament. I fins i tot et diria de cara al propi judici. Si tu has de jutjar uns fets que han passat, tens imatges, tens els testimonis, però és inevitable que la memòria dels propis testimonis, de les pròpies encausades, arriba un moment que és que has de fer memòria de què va passar exactament, en detalls que potser són importants per al judici, però és que 6 anys després el detall potser no el recorda ni tan sols l'encausada, depèn de com, no? Per tant, bé, no, tot hauria d'anar més ràpid, perquè si no el judici, bueno, ja veurem com va. I de moment ahir van declarar les encausades, avui és el dia de l'acusació, que és la fiscalia, bàsicament, i demà dels testimonis. Però, clar, és... Bueno, és un... D'una banda és això, és difícil fer un judici per la memòria de la gent, vull dir, perquè és obvi, i després d'altra, però el patiment que has creat pel camí. Si aquesta sentència és absolutòria, com demana, evidentment, la defensa, ningú els treu aquests 6 anys de patiment, de canvis de dates, de detenció, de no sé què. Cal esperar tant? Bueno, també sabem que tenim la justícia com la tenim, i... En part, elles ho atribueixen a una estratègia de cremar, no?, a la gent que està mobilitzada per evitar que se seguisca mobilitzant, però també hi ha una part de recursos a la justícia que també s'hauria de posar sobre la taula, no?, perquè de vegades trigues molts anys i en causes molt més senzilles també, i dius, però si és que s'hauria pogut resoldre, no dic en una setmana, però dins del mateix any.
A veure, una justícia lenta és una molt mala justícia, no, i la frase no és meva. En aquest cas ho veiem claríssim, no? O sigui, la pressió que hi ha sobre les espatlles, no?, de totes aquestes persones imputades, acusades, etc., és inhumana. O sigui, tu no pots estar 6 anys vivint amb aquest neguit, per molt convençuda que estiguis de la teva innocència, de que el que has fet és un fet legítim. Escolta, al final tu has de ser innocent, en aquest cas no en tinc cap dubte, ho has de poder demostrar, i després el jutge t'ha de voler donar la raó. No? Vull dir, s'han de donar aquestes tres premisses. Viure 6 anys d'aquesta manera és absolutament inhumà. I a més, en altres casos, no? Per exemple, casos que tu puguis tenir una imputació per un cas de corrupció, que això ho hem vist altres vegades, no? I que al final la sentència sigui absolutòria. Aquella persona que se li ha exigit, doncs, que deixi, si és un càrrec polític, que deixi la política doncs, perquè té aquesta ombra de dubte damunt seu, bueno, si això es resol al cap d'anys i panys, a aquella persona no li retornes el seu escó primera perquè ja el mandat segurament ha caducat. I per tant, restituir la honorabilitat de la persona és gairebé impossible, no? I per tant, com deia, és una molt, molt mala justícia. I a la inversa, quan hi ha casos flagrants que han acabat sent acusacions i empresonaments, com hem vist també, no?, depenent de qui era l'acusat o acusada, doncs com han campat lliurement pel carrer, quan han acabat després amb sentències de presó, no? I per tant, en els dos sentits, vull dir, tant quan una persona és innocent com quan una persona és culpable, i per tant hi ha possibles víctimes que veuen doncs, els seus agressors voltant pel carrer lliurement.
Sí, de fet, és que no han pogut fer vida normal perquè no et pots plantejar en la vida a llarg termini, perquè 6 anys, és... imagina't que on vull anar a treballar a l'estranger. Jo sé que haig de tornar, perquè tinc un judici pendent. Si vull planificar la meva vida familiarment, doncs clar, si tinc a sobre una petició de fiscalia de 3 anys de presó, 6 anys després, clar, canvia molt la meva vida, si al final la sentència és afirmativa, com diu la fiscalia, no? Penseu vosaltres dos.
Et condiciona la vida durant aquests 6 anys, o el que duri, és lògic, perquè a més, els tribunals ho saben, si tu tens una persona empantanegada durant el temps que sigui, és evident que si és un activista l'estàs inactivant durant aquells 6 anys, perquè, clar, no vol posar més llenya al foc perquè no sap què li pot passar, i com que té la incertesa, durant aquells 6 anys fa bondat, però no fa bondat només ell, sinó tot el seu moviment, no? I a més, clar, els Mossos van agafar 100 noies, però les agafen així, la primera que hi ha, però, escolta, si allà hi ha 20 persones, o els encauses tots, o no només, mira, aquell, els que et criden més l'atenció, no? Tu. Això no és, tampoc és gaire just. De tota manera, aquestes coses, escolta, els taxistes van tallar la Gran Via durant dies, eh? Evidentment no ho feien per cap causa política, representa, tot és política, eh? Absolutament tot, tot en la vida. Qui diu que no, no és que no, les pel·lícules del Terminator també són polítiques. Però, clar, efectes de l'Estat no és el mateix que els taxis reivindiquin a que un reivindiqui Catalunya. I no va passar res, i ho poden tornar a fer perfectament, i tallaran, la Gran Via és una artèria principal de Barcelona, d'entrada i sortida, i no va passar res. I... no sé si recordeu, l'any 2008 hi va haver una vaga de controladors aèris a l'aeroport del Prat, que déu-n'hi-do. Jo ho conec molt bé perquè tinc un amic que és controlador i que jubila aviat i que per tant té molta experiència allà, i es guanyen molt bé la vida perquè està molt ben pagat, però clar, pensa que tots nosaltres ens equivoquem en les feines que fem, però els nostres errors tenen unes conseqüències molt petites comparades amb la d'un senyor o una senyora que està controlant la vida de 100 persones que volen allà. Per tant, la necessitat de concentració, no poden tenir ni mòbils ni poden parlar amb ningú. Allà no pots comunicar-te amb ells quan estan treballant. És d'un estrès brutal. Falta gent. No hi ha prou controladors. No els posa l'Estat. De manera que els obliguen, com passa aquí amb la policia municipal, a fer hores extres. Però no és igual patrullar que estar allà. De manera que amb un estrès brutal, molts agafen baixes, els obliguen a fer hores extres i no volen posar personal nou. Es van plantar i van dir prou. I van fer, i bueno, hi havia els serveis mínims. Serveis mínims no vol dir que el controlador es relaxi. No, està concentrat en l'avió que està fent circular, o els avions, però hi ha menys avions, menys circulació. Bé, va entrar la Guàrdia Civil a la torre de control, i els va fer, els deia que fora de la torre de control. Tu creus que li pots dir a un controlador que té allà 100 vides humanes allà fora de la torre de control? Aquella gent no tenia ni la més remota idea, que els senyors vestits de verd no sabien què era allò, la torre de control, i es van negar, no es van moure d'allà els controladors. Qui va interrompre una circulació? Qui va trencar, diguéssim, la normalitat? La Guàrdia Civil, que no tenia ni idea del que estava fent en una torre de control ni del que passa. I l'Estat ho ha tapat completament. Això no ha sortit del lloc, que la Guàrdia Civil va entrar a la torre de control i volia fer fora els controladors mentre estaven treballant. És fortíssim, eh? De manera que, clar, quan veus que aquí en causen 7 noies per manifestar-se, per reivindicar uns drets absolutament legítims, fa riure, però no fa riure, en realitat, perquè és molt seriós.
Sobre les penes, sí.
Sí, bé, jo voldria, no sé, parlar d'una manera més general. Clar, quan... jo crec que el nom de justícia és equivocat. O sigui, normalment el que fan els jutges Clar, tu per exemple, com a persona que va pel carrer, doncs moltes vegades veus realment la injustícia de moltes sentències i tal, i des del punt de vista de sentit comú penses, això com és possible? Doncs perquè la justícia no es basa en la justícia, es basa en la, no dic en la legalitat, sinó en legalismes. I llavors, és clar, una cosa és lo legal i l'altra cosa és lo que és just, no? I llavors, bueno, penso que ja partim d'aquest tema, no? Llavors, una de les coses per les quals la justícia no és mai justa és aquest alentiment. O sigui, si tu, una persona té un cas determinat i ho allargues d'aquesta manera, doncs és el que vosaltres heu dit, no? Això influeix en les seves vides, en els moviments, en tota la trajectòria de les persones, no? Després, si pensem que la justícia, que bueno, sempre ens la pinten com aquella persona cega amb dos balances, igualitària, evidentment sempre hi veiem un viatge ideològic claríssim, no? Re de dos balances i re de cec. Veuen molt bé aquí condenen i aquí no condenen. No? Vull dir, una mica és això.
Secs i sorts no són.
No. I tot el que sigui trencar, no? amb l'ordre establert, clar, és ja, bueno, directament qüestionat. No?
Sí, bueno, més que amb l'ordre establert, amb aquestes bíblies, no? Constitucions. Exacte, sí, sí. I aquestes, bueno, aquests cunyassos, no?
Però és que al final la justícia el que fa és aplicar un marc legal, i un marc, sí, legal el que fa és consolidar l'estructura del poder tal com s'ha decidit, consensuat, siga qui siga, en un estat. En el cas espanyol, en una transició per transacció que ens va portar a callar moltes coses per a intentar tindre una democràcia, que tampoc jutja qui ho va fer, perquè potser no hi ha massa més marge de maniobra. Però, bueno, això vol dir que la justícia funciona com un aparell d'estat que, entre altres coses, respon a uns interessos concrets de qui va redactar aquelles lleis. Hi ha un poder legislatiu, que és qui marca les lleis, que després els jutges interpreten, i a més en un Consell General del Poder Judicial, que a diferència d'altres estats, es va decidir que funcionara en funció de les quotes de partits polítics en la seva representació, per por a que una judicatura de classes altes molt vinculada al franquisme tinc copar a tot el poder, però que 40 anys després d'allò no té cap sentit, perquè s'ha convertit en a veure qui té més poder dins dels jutges per a tindre sentències a favor. Clar, això es nota sobretot en les institucions judicials més altes, Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, i no tan evident, però també pot acabar traspuant a jutjats de primera instància, que malgrat tot generalment fan una bona feina i el que necessiten és poder treballar tranquil·lament, tindre lleis clares que permeten poc marge d'interpretació perquè siga inequívoc, i sobretot més recursos, que és l'altre gran tema de la justícia.
No, però el que dius de va traspuant, això és així, o sigui, quan tu veus les altes esferes, no, de la judicatura, que ja es parla amb aquests termes, no, de jutges conservadors i jutges progressistes, que només falta que diguin, sí, jutges del PP i jutges del PSOE.
No? És més clar.
Diguéssim que és això, no?
I de Vox.
Exacte, sí, sí. Llavors, què passa? Que quan hi ha jutges que interpreten la llei, val, puc entendre la queixa, no, d'una judicatura més de base que demana unes lleis clares on el dubte d'interpretació sigui el mínim possible, no? Això, a veure, no és tan fàcil. Però quan hi ha jutges que la seva ideologia fa que aquella interpretació escori al màxim cap a on creu que ha d'escurar, si veu una alta judicatura tan polititzada, doncs, home, es veu envalentonat a aplicar la llei amb, diguéssim, aquest biaix ideològic, no? O sigui, el mal no és que podria traspuar, és que jo crec que traspua, però del tot, no? Perquè al final no hi ha ningú que acabi tocant el crostó a aquell jutge, doncs, que sí, es passa per la dreta, habitualment, acostuma a ser per la dreta, doncs, la interpretació de la legislació.
Sí, clar, són persones, en definitiva, per molt que... No és perquè sí que es posen una peça de roba damunt de la roba que porten de carrer. És perquè, per semblar que són immaculats i que seran, doncs, molt, molt, molt justos i molt precisos i que no es deixen influir absolutament per res. I per això se'ls ha de distingir, no pot anar, igual que amb texans, oi?
Fia-te'n dels uniformes, dels que siguin, no? Perquè per algú serveixen.
Sí,
sí, clar.
Bé,
no és igual un senyor vestit de carrer que amb totes aquestes coses, eh?
No, però clar, si va vestit així, sembla que te l'has de creure més, no?, quan diu, no, perquè això és així i tal, i te'l creus més, com si fos una persona que baixés del cel, que és immaculada, que no és un forofo del Madrid, que no va es troben a la llotja de la plaça de les Ventes, com s'ha vist, membres del Tribunal Constitucional, i a la llotja del Bernabéu, i tot això, doncs...
Això es mana, no?, diuen,
sí,
Espanya.
Oh, sí, clar. Aleshores, clar, escolta, els jutges fan pipí i caca com tot ésser humà. I per tant tenen ideologia, i tenen preferències, i tenen estímuls, i tenen... I com que hi ha una tradició espanyola de gent molt conservadora, sí que hi ha alguns que no, però en general costa molt arribar fins a dalt, si no pertanys a certes famílies, i tot això està tan estructurat així, que pràcticament és com un fortí d'aquesta gent que no admet doncs intrusos. I no és perquè sí, també que hi ha molts més homes que dones, també, molts més. De manera que, clar, sovint es confon justícia i legalitat, com si fossin la mateixa cosa, i són coses molt diferents, absolutament diferents. Perquè de legalitat n'hi ha tot arreu. Arreu del planeta hi ha legalitat. Governs de dretes, d'esquerres, progres, no progres, de tota mena, tothom té legalitat. L'únic que has de fer és veure si aquella legalitat és justa o no, perquè si no és justa, la legalitat... Però com que s'imposa la legalitat com a símbol de justícia, sembla que t'estan aplicant una sentència justa, però no només t'estan aplicant una sentència d'acord amb la legalitat que hi ha, i a més, interpretada per aquells tribunals, que si hi ha un viatge ideològic, lògicament, com ha passat el tema català i tot això, doncs aleshores ja veiem que no ha estat una justícia justa, ha estat una justícia d'acord amb la seva legalitat.
Perquè llavors, actes com els d'ahir, Jordi, que tenen tot aquest suport fora, que s'estan tota l'estona del judici cantant i demés, això com pot influir també en el judici i en el jutge a veure això o no? És a dir, no és aliè, no?, com deia el Víctor, a lo que està passant fora?
Sí, jo no el jutge, no ho tinc tan clar, perquè depèn també molt de la mirada que té el jutge sobre els fets. De fet, si és conservador, segurament... Ai, mira, encara ho agafaré a més gust si és una sentència... No? Vull dir que al final...
Perdona un moment, perdona. Sí. Fixa't que quan a vegades tu tens un problema i tens un judici, és el mateix advocat teu o la teva advocada que et diu: tenim sort, perquè aquest ens anirà bé, perquè aquest té aquesta més ideologia. O al contrari, diu: hem begut oli, perquè aquest... Què vol dir això? Diu molt, no? No hauria de ser
quan,
un problema.
Quan indiquen a la gent que es presenta al judici com ha d'anar vestida, no? O sigui, amb un judici has d'anar vestit d'una manera, no? O sigui, vesteixi bé, posis camisa... No?
Gent d'ordre, és l'ordre establert.
Sí. Jo deia més pel suport que tens fora, és a dir, el soroll, entre cometes, de fora, és positiu, negatiu...
Jo crec que és positiu per a les encausades. Perquè 7 persones es troben en una situació com la que s'han trobat, a més, bueno, han passat 6 anys, per tant ja no són tan joves perquè han passat 6 anys, no? Però quan les van encausar, jo crec que la majoria no arribaven ni als 25 anys, ara deuen estar arribant a la trentena, més o menys com jo. Que et passa això de tan jove en una situació totalment nova, i per sort han tingut suport familiar i tal, però veure que tens un escalf més enllà també et dona tranquil·litat.
Que no estan soles.
És que qui ha anat a declarar a un judici d'encausat abans dels 30? És que, de fet, quasi ningú ha anat a declarar com a encausat, però és que abans dels 30 és que és normal que estigues nerviós, no? Llavors, fer-ho, o sigui, tindre aquest suport fora, jo crec que també t'ajuda a dir, vale, no estic sola, a més, tens una estona d'estar allí en gent que t'estimes, en què, bueno, pues, sí, hi ha tensió, però rebaixes una mica i pots entrar una mica més en calma la declaració. I això també és important, perquè la teua declaració, com a encausat o com a encausada, és determinant en el judici. Per tant, si arribes nerviós i no saps explicar-te bé o et deixes coses pel camí, ja l'has cagat, també, saps?
Per anar tancant aquest bloc, què ens espera, Jordi, en aquests 3 dies que queden? Avui deies que declarava la fiscalia, demà testimonis.
Sí, el que m'han dit, bueno, diré perquè és igual, perquè diran, per què Jordi sap tanta cosa? Jo demà vaig a declarar com a testimoni. Llavors, el que m'han dit és que potser estan intentant com agrupar-ho tot de cara a dimecres perquè dijous potser no calga allargar el judici.
Ah, d'acord.
No sabem bé com va, perquè a mi no m'han canviat la situació en cap moment i continuo tenint-la dimecres. Però és possible que potser dimecres acabi el judici o que dijous hi deixen només ja més d'anàlisi i conclusions, però potser ja no cal que ningú vagi a declarar, desconec ben bé com anirà
el procediment.
Simplement m'han dit això, que potser s'avança un dia. Per tant, això ha sigut un dia d'acusació, un dia d'encausades, un dia d'acusació, un dia de testimonis, i dijous hauria de ser l'últim dia. Igualment no vol dir que tinguem una sentència immediata.
No vol dir això, exacte.
Trigarà uns dies.
Trigarà dies, però no...
M'han dit dies, però no sé si són dies més bé setmanes o dies, no ho sé, però...
Estarem molt atents, doncs, de com evoluciona el judici i d'aquesta sentència que 6 anys després serà molt esperada. Passem al segon tema, quan ens falten 15 minuts per tancar la tertúlia, i és el que es va viure ahir al ple i abans del ple, perquè una 80ena de persones va arribar a l'Ajuntament en bicicleta per reclamar en el ple municipal del mes de maig més seguretat als entorns escolars. Aquesta bicicletada de protesta organitzada per la revolta escolar ha culminat ahir amb una intervenció a l'audiència pública del ple per part d'una de les portaveus de la plataforma, la Carola Alegre. Alegre va reclamar el compliment, de fet, d'una moció ja institucional del juny del 2022, segons la qual el consistori es comprometia a convertir els entorns escolars en àrees de protecció de la salut de la canalla. L'escoltem.
La feina que s'ha fet des d'aleshores és absolutament insuficient i la prova la tenim amb els diversos atropellaments greus que alguns infants i famílies han patit en els darrers mesos en diferents entorns escolars. Els lleus no els tenim comptabilitzats, però sabem del cert que també n'hi ha. La negligència i la inacció de l'Ajuntament està posant en perill els nostres infants i les seves famílies.
De fet, amb el mateix objectiu de reclamar la pacificació dels entorns escolars, dijous passat un grup de persones anònimes vinculades, això sí, a l'escola Gerbert d'Orlac i també a l'escola Bressol Cavallfort va instal·lar una tanca de formigó al mig de la calçada, el que es coneix com a New Jersey, en el pont que passa per sobre de la Ronda Nord i la línia de Renfe per impedir, de fet, l'accés de cotxes a la P7 per aquest punt i pacificar l'entorn com a mesura de protesta després de que feia una setmana s'havien atropellat una família a l'entorn de l'escola Gerbert d'Orlac, un atropellament que no és l'únic que s'ha donat a conèixer durant i què ha passat durant aquest curs escolar. 80 persones. Aquesta queixa i aquesta revolta escolar ve de lluny, de fet una moció institucional del 2022.
Sí, de fet, és una cosa que ve de tan lluny que ja l'AFA del Joan Maragall va ser la primera que va començar a moure algunes coses, perquè és una escola que, tot i que té dos carrers de vianants a l'entorn, el passeig de Sant Magí té molt de trànsit, i tant en el moment d'entrada de l'escola com durant el dia per el pas de cotxes i la contaminació que suposa, ja fa temps que van començar a moure-ho. El moment que es va estructurar a nivell... sobretot de Barcelona, però també de Catalunya, perquè hi ha altres municipis que ho fan, no? El concepte de revolta escolar, que al final el que fa és unir molts col·lectius, AFES i gent preocupada per això mateix, això va fer una embranzida a nivell local, no? I això ens va permetre algunes actuacions. En el Joan Maragall mateix es van posar unes pilones per ampliar un tram de vorera, el Collserola té un carrer pacificat al seu entorn, es va pacificar l'entorn del Pins del Vallès, i per tant era una dinàmica que semblava com a mínim el mandat passat, que estaven bastant disposats a aplicar-ho, segurament lent, segurament en algunes mancances, es va criticar molt el tripartit també per no ser prou valent, però és cert que es van començar a fer algunes accions, i ara en el canvi de govern el que hem vist és que algunes d'aquestes accions no s'han revertit, però sembla que no s'avança més cap aquí, i el que respon per ara la regidora que s'encarrega de mobilitat, serveis urbans i tot això, la Cristina Paraire, és que estan prioritzant hores d'ara un projecte de camins escolars segurs, que és una bona notícia també, perquè diguem que és el recorregut des del domicili a casa, però és el camí no ben bé l'entorn escolar, no? I una mica el que va passar ahir és, vale, està molt bé el projecte de camins escolars, però estem veient que en els entorns escolars estem tenint problemes com aquests atropellaments i cal prendre accions directament. I per això precisament va passar el que has explicat del Gerbert d'Olrat.
De fet, accions, que el que demanen és més presència policial. El regidor de Seguretat, Bernat Picornell, va dir que hi hauria, de fet va explicar, si ho tinc aquí apuntat, que ampliarien durant policia local periòdicament fins a 20 agents. En policia local s'arregla tot això, els entorns escolars? Diu el Jordi, no ràpid,
no,
Toni.
No, jo crec que no. A veure, és que en general en policia no hauríem d'arreglar res. Vull dir, a veure, m'explico. A la curta, si els entorns no estan preparats, no hi ha passos elevats, no hi ha una disminució del trànsit, doncs sí, no? A la curta necessites posar agents, o agents cívics, o policia local, o protecció civil, a, bueno, a vigilar i ajudar, doncs, que les famílies creuin algunes vies que són de molt trànsit, doncs, amb certa tranquil·litat i seguretat, no? Per tant, en curt termini, d'acord. Però jo aniria més enllà, o sigui, al final, pacificar l'entorn de les escoles, el projecte dels camins escolars, etc. O sigui, tot el que sigui pacificar el trànsit a la ciutat és un bé no pels nens i nenes i les famílies que van cap a les escoles, sinó és per tothom. O sigui, vull dir que el teu carrer passi a ser de vianants, que el teu carrer no s'hi pugui córrer, que el teu carrer millori aquesta qualitat de viària, és bo per tothom. I, per tant, crec que l'aposta de la ciutat ha de ser anar cap aquí. I llavors, els entorns escolars sí que està demostrat, hi ha estudis, doncs, que demostren que la contaminació i el soroll afecta l'aprenentatge dels nens i nenes. Per tant, passaria, diguéssim, a una prioritat resoldre aquest problema, però al final una vialitat tranquil·la, sense cotxes, amb els mínims sorolls i fums possibles, vaja, no ho sé què en penseu els altres, però obrir la finestra i tenir un carrer de vianants davant, doncs em sembla que és un guany per tothom.
Sí, una pregunta per vosaltres, sí. Tots periodistes i saberuts.
Toni no ho és.
Que jo sàpiga, de moment encara no.
Bueno, tu ets el saberut.
És saberut.
Tampoc m'hi atribuïa això.
No, això és fins a una edat determinada, que aquests camins i tal, o vull dir, és des de preescolar, diguéssim, fins a ESO o també institut, què inclou això?
Per ara, el projecte que naix de pressupostos participatius que està treballant l'Ajuntament és escoles de primària, és a dir, infantil, primària.
Infantil.
Institut quedaria al marge.
Ja. I llavors, sempre està relacionat, diguéssim, amb el tràfic, amb els sorolls, amb el medi ambient, tot això, o també pot estar, jo què sé, amb una certa vigilància d'abusos, o, clar, no, per això preguntava, amb algun tema de droga, o d'algunes altres temàtiques que no sigui exactament els cotxes i la vianalització i
els camins escolars segurs. Sí. Si estan pensats més enllà del trànsit.
Del trànsit, sí.
Jo entenc que no.
No, bàsicament és trànsit. És garantir la seguretat viària en el trajecte a l'escola.
Sí. Clar, per exemple, el que és de jutjat de guàrdia és el tema del Gerbert d'Orlac, que realment vas a una autopista, no? Sí. Vull dir, jo hi passo per allà, i ara ja em sap greu. Vull dir, passo per allà per anar, bueno...
Sí. És que surts a la PSAT, sí. Tens una escola i vas a la PSAT.
Sí, no, estic d'acord amb el Toni, la policia no ha de ser mai la solució, és un remei en un moment determinat, però no com un sistema, com una cosa sistemàtica. Intentar posar policies municipals a cada escola a l'entrada a les 9 del matí, bé, no, o de 8 a 9 o
sí, menys. Mitja hora abans, normalment mitja hora abans
i a les 5 de la tarda o mitja hora abans de les 5, etc. Això, de fet, és impossible. A Sant Cugat hi ha 78 agents. Ara, parlaven de 18 més, que serien 96, però tot i així, quan hi hagi 96, si hi arriba, que ja n'hi havia hagut, a Sant Cugat en calen 130. Per tant, la mancança... I 130 no vol dir que tots 130 estan treballant a la mateixa hora, al mateix dia. La gent fan torns, altres estan de baixa, etc. De manera que no es pot posar un policia a cada escola de Sant Cugat. També ens ho mirem amb ulls santcugatencs, perquè, és clar, pacificació del trànsit, vianantització, etc. Però a Barcelona, com vianantitzes, no pots vianantitzar-ho tot, no hi ha espais verds que aquí, com tenim aquí, per respirar, que els nens estiguin en un lloc més idíl·lic, estan en ciment, envoltats de ciment. Sempre s'ha fet, jo havia vist fa molts anys, que quan els nens entren a l'escola, sempre a la sortida de l'escola, o entren, hi ha voluntaris que van amb un distintiu i amb un senyal que tallen el trànsit cada vegada que passa un nen, o acompanyat o no, per allà. això sempre s'ha fet, no sé per què no es pot continuar fent, que hi hagi uns voluntaris o agents cívics que facin això, no cal que siguin policies.
Saps de fet, en Bernat Picornell concretament va explicar que s'incorporarien 4 agents al llarg de les pròximes setmanes, com per parar una mica, entenc.
Policies, vols dir?
Sí. Ah, 7 més al cap d'uns mesos i 11 durant el curs vinent. A més, Picornell també ha explicat que aquest final de curs comptarà amb el suport de 8 agents de civisme nous a la ciutat per fer aquesta feina, entre altres. Entenc.
Però que acaben al setembre, eh? És com és convocatòria ja. Cada poc temps.
Bueno. Clar, al setembre i clar, i el curs acaba el...
Cada matí passo per un passo és per davant del Col·legi Europa i davant del camí, del camí d'en Xandri i tal. He de vigilar sempre quan travesso davant de l'Escola Europa perquè venen de l'avinguda de les Corts Catalanes i molts cotxes giren a una gran velocitat quan tenen un pas de vianants davant de la mateixa porta de l'escola. Tu quan travesses has de vigilar, has de tenir en compte això, perquè hi ha conductors que són bojos del volant i fan això. Clar, el factor humà sempre hi serà. I allà hi ha una rotonda, no pots posar aquests bonys que es posen a la terra en una rotonda. És a dir, no pots pacificar-ho absolutament tot i preveure que pot venir un boig que travessi per davant del pas de vianants on estan travessant la gent per entrar a l'escola. A més, els pares i mares són els primers que arriben fins a la porta de l'escola a deixar els nens. Allà, no els hi diguis que deixin el cotxe molt més lluny. Allò es posa col·lapsat.
Però és la diferència... Per exemple, el Gerber, el Collserola, el Pins, el Pi d'en Xandri, el Joan Maragall, són escoles on la majoria de la gent... al final és la del barri i es belluga a peu, no? Clar, el problema potser el tens amb escoles... privades en aquest cas, que el públic et ve de tot arreu perquè no és una escola de barri, compren un model educatiu,
ja,
no?
Sí, sí, sí.
I per tant la mobilitat encara és molt més complicada. Aprendre, no? I saber que no podem ara ubicar escoles en segons quins llocs, no? O sigui, en segons
ara que es parla de la mirada...
Clar, en segons quins vials...
Estan mirant més enllà de la P7,
ja bé. Clar, puc entendre, pacificar un vial que et fa de ronda, no és fàcil, ara... crec que tampoc hem de renunciar-hi, o sigui, amb passos elevats, amb elements que evitin aquestes curses, no?, o aquests girs de conductors d'alta velocitat, no?
Pues sabes l'exemple de Barcelona, jo crec que Barcelona, malgrat la dificultat evident que té, ha aconseguit algunes coses, i m'ho vaig trobar l'altre dia, perquè va vindre el meu germà, va portar el meu nebot menut, allà va anar a l'entorn de Glòries, que tenia per allà una classe, i vaig començar a descobrir la Barcelona des de la mirada d'un nen d'un any. Ostres, la superilla de Glòries, al costat de Glòries, que a més té una escola, per tant, han aconseguit pacificar gràcies a la superilla al costat de l'escola. Tot el parc que han fet en la plaça de Glòries, en la Clariana i tal, és, per a ser una zona metropolitana amb molta pressió, és una meravella, perquè, evidentment, vas pendent del xiquet perquè té un any, però no estàs tan pendent d'ara un cotxe, ara un no sé què, ara se'n va corrent, ara... hi ha mesures que es poden fer, això em porta a la reflexió que des dels moviments per la mobilitat activa fa molt de temps que es diu, que és que la pintura no és estructura. El que cal fer és canviar l'estructura dels carrers, perquè pintar un pas de vianants o fer un carril bici, que només és pintura, no serveix de res, perquè un cotxe passa per sobre i s'ho peta constantment, que és el que ens passa, de fet, en el carril bici de l'Anella Verda, no? Que van veure que fins que no van posar uns elements de separació simplement era un pàrquing o una zona per on les motos passaven, i encara bastant, perquè al retirar les pilones més altes segueix una mica igual, no? Per tant, quan es fan aquestes transformacions, més enllà de que puntualment es puguen fer en urbanisme tàctic, que al final és agafar un test o un banc i posar-lo en mitjà del carrer perquè no passen els cotxes, després cal acabar d'adaptar el carrer perquè això es consolida com a canvi urbanístic. Això implica que el que ara es fa com a urbanisme tàctic i és barat o pràcticament gratis, d'ací un temps, doncs, serà una inversió de millora d'un carrer, no? I en paral·lel, les mesures que sembla que no afecten, però en la línia del que deia Toni, en quant a la mobilitat. Sant Cugat jo crec que va ser molt valent el mandat passat canviant el model de zonificació escolar, perquè fins al moment teníem dues zones escolars. Això volia dir que podia vindre gent de pràcticament l'altra punta del municipi a una escola que estava molt lluny i tenia la mateixa prioritat que qui vivia al costat de l'escola. Fer zones escolars més petites prioritzen aquestes escoles de barri i per tant la capacitat de triar de les famílies són 2-3 escoles, per tant un radi més proper al qual segurament aniran a peu o en bicicleta o no sé, en formes de mobilitat activa, i per per tant, acabarà reduint eixa mobilitat. Evidentment, les escoles privades queden al marge i tampoc és un canvi que es veu immediatament, perquè tu apliques el canvi de zonificació escolar per a la inscripció de 3 anys, fins que això arribi fins a 6, doncs, bueno, t'has d'esperar uns anys.
I fins aquí la tertúlia, veurem com evolucionen també els entorns escolars i que no hi hagi més ensurts, que aquest any en portem ja 3. Ens han acompanyat en aquest temps de tertúlia el Jordi Pasqual, el Toni Ramon, el Víctor Alexandre i la Dolors Vilarassau. Moltíssimes gràcies a tots quatre i que tingueu bon dia, i també als oients. Molt bon dia. Bon dia.